COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En surt aquest matí al port de Barcelona l'explosió d'un tanc d'un producte molt inflamable al moll de l'energia, ha causat la mort d'una persona i cremades molt greus a una segona que ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Dues persones més han estat ateses de ferides menys greus. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i t'explico que l'explosió d'un tanc de transport d'acetat de metil, un producte molt inflamable, s'ha produït al voltant d'un quart d'onze a les instal·lacions de l'empresa Tepsa, al número 5 del carrer Port del Gènova, mentre es feien tasques de manteniment. El foc s'ha apagat ràpidament, però es manté a hores d'ara un perímetre de seguretat per garantir la intervenció dels bombers de forma preventiva. Les empreses del voltant han confinat a tot el personal. S'ha descartat també el risc d'intoxicació per part de la població. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona i explicava que el sinistre ha tingut poca afectació a les instal·lacions.
L'afectació principalment ha sigut deguda a les tasques de manteniment, on els treballadors han sigut projectats, però no hi ha hagut cap tipus d'afectació ni a les empreses del costat, ni molt menys a la ciutadania.
Tepsa és una empresa dedicada a la recepció i emmagatzematge i també reexpedició de grans líquids. Sobretot treballa en productes químics, petroquímics, carburants o biocarburants a banda del port de Barcelona. Tenen també presència als ports de Tarragona, València i Viló. Recordem, doncs, l'explosió aquest matí al port de Barcelona. Lamentablement, una persona, un treballador mort, cremades molt greus a un altre treballador que està a l'Hospital de la Vall d'Hebron i dues persones més han estat ateses de ferides menys importants. Obrim ja en aquests instants l'àrea de serveis. Els propers dies la temperatura pujarà de manera clara. Hi haurà un primer ascens dimecres i després de nou divendres encara pujaran més els termòmetres. Dimecres es mantindran els núvols i s'esperen ruixats al Pirineu de Lleida, sobretot a la cara sud, amb una cota de neu d'uns 2.000 metres. A la resta hi haurà alguns núvols i el vent de ponent es reforçarà amb el pas de les hores entre les comarques de Girona i de Barcelona. La temperatura pujarà tot arreu i faran entre uns 3 i uns 6 graus aproximadament. Les màximes es mouran entre els 13 i els 18 graus dijous i divendres. Hi haurà més estones de sol i de cara al cap de setmana es repetiran els ruixats, sobretot al Pirineu Occidental. Moment ja de conèixer com està la xarxa viària a les carreteres. Ja la Fina Araque, bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. No coneixem incidències ni trams de retencions. Només destaquem que per càmeres observem un tram de circulació intensa a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària, en un tram de 2 quilòmetres en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja que parlàvem de trànsit, explico que els morts en accident de trànsit a Barcelona es van reduir un 45% l'any passat, l'any 2024, amb un total de 11 víctimes mortals, 9 menys respecte al 2023. Segons el balanç de sinistralitat de l'Ajuntament, l'any passat va haver-hi uns 8.422 ferits en sinistres de trànsit a la capital catalana, un 3,5% menys respecte a l'any anterior. Ara bé, els ferits greus van augmentar en un 6% fins a situar-se a les 242 persones. Entre els ferits greus, el 93% són motos, bicis, patinets i vianants. La xifra total de sinistres de trànsit amb ferits a la capital catalana es va situar en 6.608 el 2024, un 2,39% menys respecte a l'any anterior. Això ho deia l'Ajuntament, a una banda de la plaça de Sant Jaume, a l'altre costat hi ha el Palau de la Generalitat. Doncs bé, el govern català, la Generalitat, té assumit que haurà de treballar amb pressupostos prorrogats després que Esquerra hagi tancat la porta a un possible acord de cara als pressupostos d'aquest 2025. La portaveu de l'executiu català, Sílvia Panecchi, afirma que accepten amb resignació aquesta fórmula i assegura que aquesta pròrroga pressupostària no comportarà o no hauria de comportar retallades. Escoltat a la portaveu de l'executiu, la Yolanda Canales.
De fet, la portaveu del govern, Sílvia Panecchi, diu que mantenen el seu full de ruta que passa per governar amb les eines que l'executiu disposi en aquest moment, arribar a acords perquè són conscients que tenen un govern en minoria i complir els acords d'investidura signats amb Esquerra i Comuns, que continuen sent els socis preferents. De fet, Panecchi ha deixat clar que la Generalitat activarà en cada cas els mecanismes necessaris per poder donar resposta als problemes que es vagin plantejant en cada moment. Ha reconegut que hi haurà dificultats, però diu que miraran de trobar solucions. I ha posat com a exemple que en el cas de polítiques d'habitatge es podria demanar una ampliació de crèdit a través de l'Institut Català de Finances. Aquest podria ser un instrument. No vol parlar Panecchi de feblesa, també ha dit que no es tracta de fer autocrítica o buscar culpables més enllà del govern, i continuen necessitant, això és evident, els republicans i comuns per tirar endavant sense anar més lluny els decrets de pròrroga pressupostària. En tot cas, deixa clar que el govern no està revisant cap retallada.
No estem revisant retallades de cap manera. El que estem revisant és com activem mecanismes que té el govern per tal de poder donar compliment no només a l'agenda pròpia i aquest pla d'actuació del govern, sinó també als acords d'investidura, a les dues qüestions. I, per tant, el govern té aquests mecanismes, els pot activar i els activarà.
S'ha de tenir en compte que el govern d'Illa ja va renunciar a aprovar els pressupostos de 2024 amb l'excusa que tenien poc marge de temps i que volien centrar-se en els de 2025. I es va mostrar convençut que podrien entrar en vigor l'1 de gener d'enguany. Però la negativa d'Esquerra a negociar res, si no hi ha avenços en el finançament singular per a Catalunya, ha trencat tots els pronòstics de l'executiu. El que s'hi ha deixat clar Paneque és que, tot i la pròrroga pressupostària i les dificultats que tot plegat comporta, en cap cas es plantegen un avançament electoral.
Gràcies, Yolanda. Parlaves del finançament singular de Catalunya i que el president Illa vol començar a explicar-lo arreu de les comunitats autònomes. Doncs bé, el president Illa començarà la gira per les comunitats autònomes aquest mateix divendres i ho farà a les Illes Canàries. Així, el primer president amb qui el president català té per reunir-se és el president canari, Fernando Clavijo. Justament aquest cap de setmana el PSOE de les Canàries celebra el seu 15è congrés regional, segons la portaveu de l'executiu català, Silvia Paneque. Clavijo li va oferir una reunió quan va coincidir a Brussel·les durant el comitè de les regions. Illa s'hi va comprometre i se celebrarà, com dèiem, aquest mateix divendres. I sobre la pròrroga pressupostària de la Generalitat, el Partit Popular ha criticat que el president Salvador Illa vulgui salvar la falta d'acord amb Esquerra per aprovar els pressupostos en pedaços. Catalunya no es mereix haver anat en unes eleccions perquè el govern d'Esquerra no va poder aprovar els pressupostos i que ara el nou executiu tampoc pugui, ha lamentat el portaveu dels populars de la cambra catalana. Juan Fernández, en dimarts, ha dit que si el seu partit té previst votar a favor del decret de pròrroga pressupostària i de decret llei que autoritza la formalització d'operacions d'endeutament durant aquesta pròrroga, Fernández ha dit que encara no ho ha entrat a valorar aquesta possibilitat. L'augment de receptes de fàrmacs antidepressius no s'atura a Catalunya l'any 2023, l'últim amb dades governamentals definitives. Més de 1,2 milions de catalans van rebre almenys una dispensació d'aquest tipus de medicament. És molt més del doble de receptes, concretament un 169% més que només 3 anys enrere, abans del 2020. Si bé no és la primera vegada que els indicadors envien aquesta alerta, l'increment entre els adolescents es pot explicar, segons els experts, per una barreja de factors que sumen, per exemple, i que faciliten els quadres de depressió, l'ansietat del col·lectiu jove, entre d'altres qüestions. Es refereixen, sobretot, per exemple, a malalties psicològiques que han crescut a partir de les restriccions de la pandèmia, els trastorns de la conducta alimentària, el bullying, el ciberassetjament i també l'excés de pantalles. Lligat a aquest increment del consum d'ansiolítics, el Departament de Salut adverteix també d'un augment de la prevalença de trastorns depressius a Catalunya, especialment en dones, persones grans i grups socioeconòmics desafavorits. Ho diu l'enquesta de Salut de Catalunya. Un 9,2% de la població major de 15 anys respon de manera assimilable a formes moderades o greus de depressió, amb un increment del 28% respecte a 2019, abans de la pandèmia. L'estudi assenyala que aquesta condició afecta el 12% de les dones i el 6% dels homes, amb una incidència especialment alta del 13% entre els majors de 74 anys. Destaca sobretot també, i atenció, l'increment de depressions entre els menors de 15 anys, un 253% més respecte a l'any 2019. Ho hem analitzat totes aquestes dades aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, amb el cap de psiquiatria de l'Hospital del Mar, Víctor Pérez, ha estat amb ell la Clàudia Cifuentes.
La depressió i l'ansietat són dues malalties mentals que, segons Víctor Pérez, cap de psiquiatria de l'Hospital del Mar, han anat augmentant progressivament des dels anys 50. Però el pic més gran es va produir en la generació que va patir la Covid d'adolescent o preadolescent, una generació que va haver d'estar confinada en els anys clau del seu desenvolupament i socialització.
La realitat és que els datos d'uso de fàrmacos, els datos de conducta autosuïcida, nos desbordaron a todos. Afortunadamente parece que van volviendo a la línea base, pero aún están muy por encima de lo que teníamos previamente.
La depressió i l'ansietat s'han de tractar amb teràpia i, en casos més greus, també s'acompanya amb antidepressius o ansiolítics, però mai s'han de prendre només els medicaments i tampoc mai han de ser autodiagnosticats. Més de 1,2 milions de persones han estat prenent antidepressius el darrer 2023. Els fàrmacs ansiolítics són altament addictius i s'han de vigilar el seu consum i només reacceptar quan són necessaris.
En el caso de las benzodiazepinas, yo diría clarísimamente que hay un abuso, o por lo menos un uso no apropiado, y muchas personas que tienen criterios de dependencia y adicción a este tipo de fármacos. Lo hay, de hecho, cada vez es más frecuente que la gente pida ayuda para desintoxicarse de este tipo de fármacos, que tienen efectos secundarios complicados.
Els antidepressius no generen tanta dependència, però sí que és cert que els pacients, al deixar-los, poden tornar a recaure si no han estat ben tractats. Ara bé, en Víctor Pérez explica que els fàrmacs antidepressius s'estan començant a utilitzar més enllà dels casos depressius diagnosticats perquè pot ajudar el pacient a adaptar-se a situacions dures del seu dia a dia i prevenir depressions.
Els antidepressius el que van a fer és que aquest mateix problema sigui més tolerable, el problema no deixa d'existir. Tots estaríem d'acord que aquesta persona no té una depressió, que reacciona normal ante lo que le ocurre, pero los antidepresivos le ayudan. Y en esos casos cada vez se están utilizando más los antidepresivos.
Tot i que això podria explicar l'augment dels ús dels antidepressius, en Víctor Pérez remarca que considera que recepten més del que s'haurien de donar i que s'haurien de controlar els casos on els pacients els utilitzen. I només donar-los a aquells qui els antidepressius serien un fàrmac bo a seguir en el seu tractament.
Estem parlant de les depressions, també hem parlat avui aquí a COPE Catalunya i Andorra de l'important i preocupant increment del consum d'ansiolítics entre els xavals més joves. Volem parlar amb el David. David, molt bona tarda, bones tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, tú caíste en una depresión por, en fin, diferentes circunstancias. ¿Qué factores personales y familiares pues contribuyeron a esta caída en estas depresiones? David, cuéntanos.
Sí, pues mataron a mi hermano cuando yo tenía 21 años, él tenía 23. Uh-huh. Y bueno, esto me llevó a una experiencia cercana a la muerte por pena y tristeza. En la que me di cuenta de que si no tomaba acción me estaba muriendo, literalmente.
Los síntomas o las dificultades más profundas que experimentaste durante esta etapa de depresión, ¿cuáles fueron, David?
Síntomas, la depresión es una profunda introspección, ¿no? Donde transitas la oscuridad que realmente te lleva a la comprensión profunda de quién eres y de la vida, ¿no? De qué es la vida.
Entonces, claro, en una situación como esta que tú sufriste por estos temas personales y familiares, ¿cómo te ponías en marcha cada día, David? Explícanos.
Sí, vale. Es importante, a mí yo me di cuenta en ese momento no tan, tan crucial, que la acción era lo más importante, tomar acción, ya sea lo que sea. Entonces, por ejemplo, si podía ir andando a algún sitio, pues en vez de ir en coche iba andando, porque también me permitía tener ese momento de, ¿no?, de reflexión, de ordenar todas las ideas en mi mente, ¿no? Y todo.
Hablabas al principio de la entrevista, David, que te afectó mucho la muerte de tu hermano, ¿no? ¿Eso fue el desencadenante importante de tus luego sucesivas recaídas en depresiones?
Bueno, claro, ahí entramos en un tema que, claro, esa profunda introspección te lleva a vivir realidades, realmente hay que tener en cuenta que también es una vertiente espiritual, ¿no? No solo emocional o mental, sino también espiritual. Entonces también, se necesita también tener una guía, ¿no?, un acompañamiento en esos temas.
¿Y cuándo te diste cuenta de que necesitabas ayuda y cuál fue la primera decisión que tomaste para buscar, bueno, digamos, apoyo médico? ¿Cuándo
fue?
Fue
al año, antes del año, pues bueno, yo ya a mi familia les propuse hacer terapia de grupo, ¿no?, con personas que también hubieran perdido un familiar o algo similar. Mis padres no accedieron, pero mi pareja, la que era mi pareja, pues me sugirió pues hacer algún tipo de terapia psicológica con algún psicólogo y tal, pero los psicólogos que yo visité, unos tres o cuatro, no para mí no me sentía comprendido, ¿no? Porque también era muy difícil comprender la situación.
Claro. ¿Qué papel tuvieron en tu tratamiento psiquiátrico, bueno, los primeros años del proceso de recuperación? ¿Cómo te afectó?
No entiendo bien la pregunta, perdona.
No, los tratamientos psiquiátricos a los que te sometiste en los primeros tiempos de la depresión, ¿cómo te afectaron en tu recuperación? ¿De manera positiva? ¿No encontraste finalmente el camino adecuado para salir del pozo en que habías caído, David? ¿O qué?
En mi caso, la psiquiatría no me ayudó, también porque hoy en día, cuando vas al psiquiatra, la atención es de como mucho media hora, entonces tampoco tienes tiempo para no sé, para explicar y sentirte comprendido, ¿no?
Claro. Entonces aquí tú también planteas la posibilidad de que haya alternativas a esta manera de intentar salir de la depresión y salir del pozo en que tú caíste, ¿no? Hay alternativas diferentes, sí. a los médicos que tú no encontraste, sí, una salida positiva, ¿no?
Más que alternativas, yo diría terapias compatibles o complementarias a ese posible tratamiento. Sí.
¿Cuáles fueron los momentos más o las situaciones más difíciles que tuviste que vivir durante tu etapa de depresión? Que ahora, por cierto, ¿la tienes superada ya esta depresión o aún estás en un proceso...?
No, estoy completamente sano. Sí que es verdad que bueno, pues ese aprendizaje... comprendes que ya lo has superado cuando puedes recordar las cosas, pero ya no sientes en tu vientre, claro, esa emoción, ¿no? Ya eso ya entiendes que se ha trascendido la experiencia.
Y los momentos que te comentaba yo, situaciones más difíciles que viviste durante estas etapas depresivas, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cómo lo superaste, digamos?
Sí, la regla básica para mí, la humildad, es como yo lo entiendo, como la aerodinámica para transitar la oscuridad. Entendiendo humildad no como ser tonto o dejar que te, no sé, que te hagan lo que quieran, sino bien entendido, ¿no?
Tú ahora mismo te has entendido que tienes un grupo de ayuda que a ti mismo pues te ayuda a superar estos momentos complicados, ¿no? Y que estáis con más gente, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo no, ahora mismo estoy acompañando a personas
Muy bien. David, pues muchísimas gracias por atendernos, contarnos tu experiencia y cómo desde tus posibilidades has podido salir adelante teniendo estas dificultades que han sido pues depresiones por factores personales y también familiares. David, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que quieras?
Sí, quería dejar mi correo electrónico, si alguien quiere contactarme. Mi correo es soydavidoliver@gmail.com.
Muy bien, pues si queréis conocer más detalles sobre cómo salió de su POU, como digo en catalá, de la depresión, pues aquí está el testimonio de David, que nos ha acompañado este mediodía aquí en COPE Catalunya Andorra. David, gracias por atendernos. Buena tarde y muchísima suerte. Que vagi bé.
Moltes gràcies, igualment. Bon dia.
Doncs seguim amb el repàs de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, però arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després escoltarem el toc d'alerta de la patronal CECOT. En quin sentit? Doncs sobre l'economia catalana, que no va gaire bé, i també sobre la reducció de la jornada laboral que proposa la vicepresidenta del Govern Central i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Serà d'aquí 2 minuts i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Benfica, Fútbol Club Barcelona. 2 partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este martes, desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Vibra el Metropolitano!
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en berti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar, sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño erre que erre, y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
La CECOT, la patronal CECOT, adverteix que l'economia catalana s'està estancant i estrada per la pèrdua de competitivitat i l'absentisme laboral. Aquesta patronal ha insistit de nou en el seu rebuig a la reducció de la jornada laboral que passarà, diu, una gran factura a la petita i mitjana empresa. Yolanda Canales.
Xavier Panés diu que no es pot traslladar sense més al sector privat una mesura que pot funcionar al sector públic. En tot cas, ha demanat abordar aquesta qüestió des de la màxima prudència i responsabilitat i s'ha preguntat si el que ha de ser una millora per als treballadors ha de girar només entorn al debat de la reducció de la jornada laboral o si s'han de posar damunt la taula altres qüestions, com per exemple millorar la concertació familiar o el canvi d'horaris a llars d'infants i escoles, per posar només alguns exemples. D'entrada, però, diu Panés, la reducció de la jornada implica treballar menys i cobrar el mateix. I s'ha preguntat si es podrà sostenir tot plegat en un escenari on la productivitat per treballador no augmentarà de forma automàtica. I això durà a moltes empreses, especialment les més petites, diu, a plantejar-se la seva viabilitat.
Cal preguntar-nos si aquest increment es podrà sostenir en un escenari on la productivitat per treballador, no augmentarà de manera automàtica. Això pot portar moltes empreses, especialment les petites i mitjanes, a reduir plantilles o fins i tot a replantejar-se la seva viabilitat. Fet que, curiosament, tindria un efecte contrari al desitjat.
I tindria aquest efecte perquè les realitats del sector públic i privat són molt diferents i en aquest sentit Panés ha destacat que el sector privat competeix en un mercat global altament exigent que no sempre pot absorbir els costos d'ajustos normatius unilaterals, ha dit, sense comprometre la seva competitivitat. Segons l'informe econòmic de la CECOT per aquest any i que recull l'opinió de les empreses a les que la patronal presta serveis, un 28% considera que la reducció de la jornada suposarà un augment de costos laborals.
Nou mal de cap per l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas per l'augment descontrolat de coloms a la ciutat. I com s'ha arribat a aquesta situació? Doncs, entre d'altres aspectes, perquè hi ha 236 alimentadors de coloms, una pràctica que es tradueix en una superpoblació d'aquest animal amb un cens aproximat de 103.266 exemplars que quintuplica les proporcions recomanades. La densitat d'aquestes aus a Barcelona s'estima entre 1.300 i 1.700 coloms per quilòmetre quadrat, generant una superpoblució d'aquest ocell urbà. Gràcies a un estudi elaborat durant l'any 2024, s'ha constatat la presència d'aquests 236 grans alimentadors que els donen més de 2 quilos de menjar al dia. Amb aquesta dada sobre la taula, s'ha dut a terme una acció de conscienciació a través d'informadors per evitar que es continuï alimentant aquests coloms. El lloc de major conflicte a Barcelona és el districte de Ciutat Vella. L'objectiu primordial és posar fre a la barra lliure de menjar per als coloms, però, a més d'aquestes campanyes de conscienciació, l'Ajuntament ha iniciat una prova pilot als voltants del Camp Nou amb aus rapinyaires per eliminar nous assentaments d'aquests coloms. Tot això és suficient per reduir aquesta superpoblació de coloms? Doncs la Mar Puerto ha preguntat aquest matí al veterinari Ramon Cedó, que ha estat a RENCOPE Catalunya i Andorra.
És el que intenten amb aquesta campanya, intentar conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'evitar aquesta pràctica. D'aquí la importància de les trampes, a part de la conscienciació ciutadana, sobretot, tal com explica Ramon Cedó, president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
Pinxos aquests que es posen, per exemple, doncs, a les baranes de tot això, doncs tot això, els balcons, tot això ajuda que no es posin allí, molt bé. Si amb això els considerem, aconseguim que es concentrin en un altre lloc, en aquest altre lloc potser hi podrem fer un altre pas, que és posar-hi unes trampes per agafar-los i deixar-los anar en un altre lloc, o a veure de quina manera llavors els controlem per separar mascles i femelles i no tenir reproducció, o si els tenim controlats i en un lloc pues, on van normalment a menjar i no els hi donem menjar, llavors ells aniran on tu els hi poses aquest menjar. Llavors aquest menjar sí que el pots tractar amb un anticonceptiu.
I és que alimentar els coloms perjudica en molts sentits perquè els provoca malnutrició i fa que es concentrin cada cop més, cosa que genera baralles entre les mateixes aus i punts de transmissió de malalties. A més, també es crea dependència i s'acostumen a ser alimentats. Per aquest motiu, cal ser conscients de que amb el menjar que se'ls dona s'està alimentant una part de la població de coloms que altrament no existiria.
Des que l'animal és fecundat, sí, fins que neix el poll, passen això, 19-20 dies. Si a més aquell animal s'alimenta bé, tindrà quasi 5 o hasta 6 reproduccions a l'any. Si no s'alimenta bé, doncs 2, 3, 4 com a molt. Per tant, aquí ja tens una diferència. Tot ho multipliques. I l'excés de menjar, el que ha d'entendre la gent és que sembla que si no els hi dones menjar, fas patir a l'animal i, per tant, és un contrasentit davant de la llei de benestar animal. I això és una fal·làcia, això no és veritat. És com si nosaltres, per menjar bé, tinguéssim que estar obesos. No.
Segons dades del consistori, la densitat de coloms a una ciutat s'ha de situar en uns 300-400 per quilòmetre quadrat, però a Barcelona s'estima que hi ha entre 1.300 i 1.700 per quilòmetre quadrat. Ciutat Vella és el districte on es concentren els principals punts de conflicte relacionats amb l'alimentació de coloms, tot i que també hi ha altres punts de la ciutat, entre ells la plaça Catalunya i també el parc de la Ciutadella.
Avui estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra de la superpoblació de coloms que té la ciutat de Barcelona, que és un tema doncs, que de quan en quan surt, és com el Guadiana, apareix i desapareix, perquè jo fa molts anys que també ho he sentit parlar, que hi havia molts coloms a la capital catalana, però bé, ara torna a ser notícia. En parlem amb la senyora Carme Maté, que és directora del Servei de Drets dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Maté, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos a parlar dels problemes sí, que són reals.
Exactament, ara ho has dit. Aviam, les xifres diuen que hi ha 5 vegades més coloms del que seria recomanable a la capital catalana. Com és això? Què ha passat?
Bueno, que és el que passa és que ja, quan hi ha quantitat d'aliment disponible, aquesta sobrealimentació, aquest aliment, suporta una població que, si no els hi donessin, pues no vivirien.
Clar.
I és tan fàcil com això.
Clar. I escolta una cosa, Carme, per què tots els coloms van a parar a la plaça Catalunya?
Bueno, tots no van a plaça Catalunya, tenim identificats quasi bé tots.
Bueno,
a plaça Catalunya havíem fet un estudi un mes d'agost per veure la quantitat d'aliment que s'estava donant en continu i en sortia més de 60 quilos al dia. Això vol dir que si un colom necessita entre 20 i 30 grams, a plaça Catalunya es manté més de 2.000 coloms que contínuament poden anar allà perquè hi ha aliment.
I a llocs de la ciutat, a banda de la plaça Catalunya, que hi ha més de 40 persones que es passen el dia alimentant aquests coloms, no? Crec que des de l'Ajuntament ja heu posat en marxa alguna mesura, sobretot de conscienciació amb aquests personatges, no? Què els hi dieu i com han rebut aquests suggeriments de que no els donin tant de menjar els coloms, Carme?
Bueno, per detectar tota l'activitat alimentadora, diem, estem treballant amb el Servei de Gestió de Conflictes, que depèn de l'àrea de drets socials, que són educadors, que són gent que sap mediant els conflictes i parlar amb la gent i acompanyar amb la gent per canviar actituds. També treballem amb els informadors que venen de plans integrals de contractació de Barcelona Activa i aquests els formem per la detecció i fer una primera interpel·lació. I també amb els agents cívics de la ciutat, que estan repartits en punts molt estratègics, perquè puguin col·laborar i donar aquest missatge i també detectar els alimentadors, perquè també hi anem amb informadors de l'empresa que tenim contractada. O sigui, amb tot això ens ha permet fer una detecció de més de 506 persones que alimenten de manera freqüent i sistemàtica, i també comptabilitzar la quantitat d'aliment, en quina freqüència donen, i quan són aquests que qualifiquem com grans alimentadors, aleshores és el Servei de Gestió de Conflictes que portem des de fa més d'un any, des de novembre del 23, fent el seguiment de quasi un centenar d'alimentadors per establir aquest vincle, per saber quin és el perfil que tenen, quina és les motivacions i anar establint un vincle per poder parlar, per poder fer raonar i per poder acabar limitant aquesta conducta. No és gens fàcil, ni immediat, ni tan ràpid com ens agradaria.
Ens parlaves que esteu fent un perfil de quins són aquest tipus d'alimentadors, per tant, no el teniu molt definit. Ho volia preguntar, però crec que no el teniu molt clar. No?
És que el perfil és variable en funció de l'espai on estem treballant. En algunes zones pues, tenim un perfil que són més homes i no molt grans i de cultura indoasiàtica. En altres zones són més dones, relativament joves, però més també asiàtiques. Canvia molt. En funció de la zona de la ciutat tenim un perfil o un altre. No hi ha... Bueno, és el reflex de com és Barcelona, que és una ciutat meravellosament diversa.
Si no fan bondat, vull dir, si no tenen raons aquesta gent, per les bones, suposo que contempleu sancions si continuen aquesta gent donant de menjar els coloms de manera exagerada, no? Carme, com
va? El que sí que veiem és que aquestes persones, aquests grans alimentadors, són molt refractaris a les multes. Funcionaria el sistema de sancions, funcionaria, no sé, més de cara als visitants, turistes, el poder dir aquí està prohibit i no es pot donar. I aquí sí que aquests alimentadors més esporàdics que volen fer-se una foto, pues aleshores sí que s'ho pensarien. Però les persones que ho fan de manera sistemàtica i en altes quantitats, és molt difícil.
Tinc entès també, Carme, que heu posat en marxa un mètode que és la falconeria, que és aus rapinyaires, no?, per intentar erradicar aquesta superpoblació de coloms. Breument, com és aquest sistema i en quin punt de la ciutat l'heu implementat?
El fer servir el foragitament de coloms ho vam fer com una prova pilot a la zona del Camp del Barça, en el districte de les Corts, al voltant de Jardins de la Maternitat i en les zones properes, perquè hi havia, arrel de les obres del Barça, moltes queixes veïnals de la quantitat de coloms que s'aglutinaven, descansaven i reposaven en les seves edificacions. I sí que va funcionar, van ser 6 setmanes de vols amb l'aligot de Harris. Les primeres 3 setmanes pràcticament amb vols diaris, en diferents franges horàries i després més esporàdics. I el que hem vist, són les dades que hem obtingut, és que el número de coloms durant 10 setmanes en aquestes zones on s'havien fet els vols, que de fet amb comptatge abans, durant i després, pues havien caigut en picat. O sigui, ja trobaven, els coloms es fidelitzen perquè troben menjar, perquè troben zones de repòs i de nidificació. Clar. Quan troben un predador que està per allà en la zona, per canvien. Molt que hi hagi menjar, no és tan atractiva l'estar-s'hi allà. I també, a la part, treballàvem amb els alimentadors a la zona i, tot i que veiem que acabaven deixant els quilos de menjar, pues els coloms no baixaven a menjar.
Carme, ja per acabar, que se'ns tira el temps a sobre, els coloms han perdut el respecte a la gent, perquè a vegades, sense donar-los, no els donaves pas un cop de peu, no? Però si els convidaves a que marxessin del teu costat, però no se'n van o tornen. Què passa?
Bueno, els coloms ens modifiquen la conducta quan es posen a fer l'activitat de pica al voltant d'una persona que està asseguda en un banc menjant alguna cosa, està provocant perquè li donis. I el fet d'alimentar-los canvia la seva conducta i perden els seus instints naturals, i en comptes d'anar-los a buscar el menjant, pues increpen a qui li pot donar el menjar.
I es queda aquí al
per costat. Això recomanem que no es doni el menjar. Ni a coloms, ni a gavians, ni a ningú.
Molt bé. Doncs amb aquesta recomanació, aviam si tots plegats fem cas i no donem menjar els coloms per evitar tots aquests problemes de superpoblació que tenim ara, i dels que hem parlat amb la senyora Carme Té, que és directora del Servei de Drets dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona. Carme, gràcies, molt bona tarda i molta sort.
A vosaltres. Adéu.
Doncs enfilem ja la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra. Ho fem amb la bona recomanació dels amics de Càritas i després els esports Cope un avenç. Fins ara.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Doncs ja està aquí el Joan Mallori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, tots pendents del Caraz, Austràlia. Com
sí.
està la cosa?
Doncs mira, té pilota de partit ara mateix Djokovic. Estan jugant un partidàs, Djokovic i Alcaraz. Quarts de final de l'Obert d'Austràlia. Primer set per Alcaraz, 6-4. Segon per Djokovic, 6-4. Tercer per Djokovic, 6-3. I Djokovic està dominant el quart set per 5-4. I està servint per guanyar el partit. Estem molt pendents de el desenllaç d'aquest gran partit de tennis, 2 hores i mitja de partit. Hem de dir que Paula Badosa, gran notícia, s'ha classificat aquesta matinada per les semifinals de la competició. Ha derrotat a Coco Gauff en 2 sets per 7-5 i 6-4. Jugarà semifinals contra una rival duríssima, la seva companya i amiga Sabalenka. Tenim Champions, avui es disputa la penúltima jornada de la fase Lliga. El Barça juga a les 9 de la nit al camp del Benfica amb l'objectiu de guanyar per obtenir ja el passaport, la classificació directa pels vuitens de final, amb les baixes de Dani Olmo i d'Íñigo Martínez. Avui també, a partir de les 9 de la nit, l'Atlètic de Madrid rep el Bayer Leverkusen. El Girona viatja cap a Milà per jugar demà contra el Milan, amb les baixes de Miguel i Miovski, i també demà el Real Madrid ha de rebre el Salzburg. A l'Espanyol està a prop de tancar la sortida de Salvi, i hem tingut també sorteig de la Copa del Rei de bàsquet aquest matí. Aquests són els enfrontaments de quarta final: Tenerife, Barça, València, Gran Canària, Real Madrid, Manresa i Unicaja, Juventud. Notícia d'última hora: Djokovic ha guanyat, per tant, Djokovic classificat per les semifinals de l'Obert d'Austràlia de tennis. Ha caigut Alcaraz en 4 sets.
Més Esports Cope. Gràcies, Joan, a les 3 i 5. Bon programa. Ho deixem aquí. Gràcies. Continua la tarda d'aquí uns instants amb Pilar García Muñiz. Seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Adéu-siau.